Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui pensem en les víctimes, totes, les dels atemptats i les víctimes de la guerra. Bona tarda a tothom, això és el Solidaris. Una altra foto que s'ha escampat com taca d'oli. Un altre nen, uns altres ulls tristos i suplicants. Dimarts, després dels atemptats a Brussel·les, a Idomeni, un cartell deia «Sorry for Brussels». I llavors et poden la pena, la impotència i la ràbia. No has de demanar perdó a ningú, noi. Ni tu ni els que t'acompanyen no en teniu la culpa. Només faltaria. I penses, a veure quin dia nosaltres podem aixecar el cartell del «Sorry for Syria» i pobre del primer europeu que s'atreveixi a fer-ho, perquè serà una frivolitat buida de veritat fins que els nostres governs donin la cara. Ja fa dies que corre per les xarxes una idea, i tenen raó, ni tan sols tenim el dret a anomenar-los refugiats si en el fons no els hem donat refugi. Europa, Premi Nobel de la Pau.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Vinga, va, atenció a les notes de veu. Hem sortit, com sempre, al carrer. A veure si en traieu les mateixes conclusions.
Què penses quan veus les imatges dels refugiats als campaments de Grècia? T'has plantejat ajudar-los d'alguna manera?
És que és inhumano, és desastroso.
A veure, això sobretot s'hauria d'ajudar a nivell de govern. A nivell individual pots ajudar amb ONGs, pots fer coses, però si els governs no posen directament sobre aquesta tasca, crec que és complicat que a nivell individual, a no ser que siguem ajudes a tipus menjar, roba, tot això, realment els governs els limiten molt a l'hora de donar un pas endavant.
Jo de manera personal no. Sí que considero que és l'estat espanyol, Catalunya, que s'hauria de facilitar algun tipus d'integració o d'acollida.
Em dol molt el que està passant, veure el que està vivint aquesta gent i que no s'està fent res per realment ajudar des d'una manera d'estat.
Impotència de no poder fer més. Jo personalment, de tant en tant quan puc, sí que he col·laborat amb els Proactiva, els nois aquests que són de guardacostes d'aquests de Badalona, i també he donat roba del nen, he donat algun portabebès, he donat alguna coseta, alguna ONG que ha recollit, però no he fet gaire més.
Què et sembla que la Unió Europea hagi pactat amb Turquia enviar-los als refugiats a canvi de milions d'euros?
Almenys està aquesta opció, encara que sigui a base de talonari, però almenys hi ha un tant per cent d'aquests refugiats que estan sent atesos.
És una postura bastant, diguem-ne, estúpida. Pagar-los perquè els quedin les condicions que no són no és la solució. La solució és que els acollim, que els integrem o que els preparem la tornada quan es pugui resoldre la situació a Síria.
Vergonya, perquè s'està negociant amb la vida d'éssers humans, i jo personalment considero que la procedència de les persones no és una moneda de canvi. A mi em fa ràbia.
Trobo que salta molt els valors dels drets humans i l'ajuda al que representa la Unió Europea en general.
No, perquè els euros acabarien i el problema es continuaria igual, dic jo.
Després dels atemptats a Brussel·les, ha canviat la teva opinió sobre els refugiats?
No crec que hagin. A veure, al cap i a la fi és el mateix enemic, el que hi ha en comú. Tots els refugiats han sigut víctimes de la mateixa gent. Per tant, jo crec que Europa ara és el moment en quan realment ha de plantejar-se. Ja no només l'ajudar als refugiats, sinó plantejar-se anar contra aquesta gent.
No, els atemptats de Brussel·les han estat causats per gent que eren belgues, vivien a Bèlgica, per tant, en principi no tenen cap relació amb la gent que està fugint de Síria.
Ells el que volen és viure en pau, que és el que volem nosaltres.
Pues clar que tinc por, perquè nosaltres també som europeus.
No arreglen res, és tot el contrari. Jo espero que posin una mica d'atenció al govern.
Aquests sou vosaltres, els oients. Conclusions. Una, l'acord amb Turquia no està prou ben explicat. Dues, tant Europa com Turquia han trencat la legalitat internacional del dret d'asil. I tres, hi ha molta gent disposada a remengar-se. Els atemptats no han alterat la imatge que tenim dels desplaçats i la gent reclama que els governs vagin per davant, que ja no n'hi ha prou amb ajudar els migrants, sinó que calen accions contundents per alliberar-los de la guerra, del Daesh, i per cooperar entre tots perquè puguin restaurar la pau a casa seva. Avui, als Solidaris, escoltarem veus autoritzades a casa nostra, com aquesta.
No hay derecho. Muchas de estas personas que se han ahogado han llamado a las puertas de nuestros consulados y de nuestras embajadas antes. Queremos pedir que pongan claro cuáles son los números, las cifras que están dispuestos a coger, vía lo que sea, visados humanitarios, reunificación familiar flexible, becas de estudio, tenemos comunidades autónomas, tenemos ayuntamientos, tenemos gente en la calle manifestándose, queriendo apoyar a los refugiados, y yo creo que el gobierno tiene que hacer todo lo posible para compartir también esa responsabilidad.
És la portaveu de l'ACNUR, Maria Jesús Vega. La seva organització ha hagut de redefinir l'acció humanitària a Grècia després de l'entrada en vigor diumenge passat de l'acord amb Turquia. També escoltarem la investigadora de l'Escola de Cultura de Pau, Anna Villelles, que analitza les conseqüències que pot tenir l'acord entre la Unió Europea i Turquia, més enllà dels desplaçats, en la resolució o no de la guerra a Síria i a l'Orient Mitjà. Turquia vol recuperar rellevància internacional i ara veu l'ocasió per fer-ho, però amb quines condicions? Atendrem també la petició expressa d'un oient que ens va demanar a les xarxes socials que parléssim d'Alemanya. Avui els solidaris Pro Asyl, una de les organitzacions d'atenció als refugiats més potents del país, ens explicarà com s'han implicat els alemanys. I com que no podem obviar els atemptats de Brussel·les i el Daesh en aquest conflicte internacional tan complex, a l'entrevista avui hem convidat el professor de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents, i a Xaim Al-Jabari, que és membre de les Joventuts Multiculturals Musulmanes, una entitat catalana integrada per joves de tradició musulmana que volen trencar amb els estereotips habituals del masclisme i dels ninis, els joves que no treballen i que no saben com plantejar el seu futur. Què hi podem fer tots? Tots, des d'Europa, per reconstruir la pau i l'estabilitat. Ah, per cert, i no us perdeu el reportatge d'avui de la Marta Molina. Avui, dones i cannabis. Això serà el final del programa. Aquí fins les 4.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Adrià Bas.
La setmana passada va poder fer festa, però avui aquí com un clau. Marta Molina, bona tarda.
Bona tarda, Adrià.
Yaş yemin isteme, yemin etmem, yeminler tutulmaz ki.
Fa una setmana de l'entrada en vigor de l'acord de la Unió Europea amb Turquia per retornar-los als refugiats, però les barques segueixen arribant a les costes gregues avui. Aquesta setmana ja hi han arribat més de 1.000 persones noves, això a Lesbos. L'alt comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, està molesta amb la Unió Europea. Els solidaris hi ha parlat.
De fet, des de dissabte passat, les autoritats gregues van traslladar prop de 8.000 persones des de les illes cap al continent. Volien separar els que havien arribat abans de l'acord dels que estan arribant posteriorment i que seran retornats a Turquia en les properes setmanes. El que abans eren centres d'atenció i tramitació d'asil, ara són centres de detenció, i per tant l'ACNUR es veu obligada a canviar la seva estratègia davant l'emergència. Però asseguren que continuaran supervisant que els drets fonamentals d'aquestes persones no siguin vulnerats.
I seguiran presents també a les costes i als punts d'arribada per atendre'ls. Mentrestant, a Idomeni, a la frontera amb Macedònia, al campament encara hi ha 12.000 persones. La portaveu de l'ACNUR a l'estat espanyol és la Maria Jesús Vega.
Manifestar nuestra preocupación por la puesta en marcha de un proceso, de un acuerdo que no cuenta con las salvaguardas necesarias para llevarlo a cabo. Tú organizas algo, pero no tienes los medios puestos, con lo cual, bueno, pues esto es preocupante porque ni en Grecia está la capacidad suficiente para poder hacer evaluación de peticiones de asilo, ni siquiera para alojar a las personas de una manera digna mientras estas están a la espera de ese posible examen de su petición de asilo. Importante destacar que nosotros ni hemos sido parte ni hemos sido testigo del contenido de este acuerdo ni de las modalidades de implementación. Cuando se hizo la declaración, lo que hicimos fue decir que este acuerdo no se ajustaba a la legalidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es evidente que Grecia no puede hacer este trabajo sola. Es evidente que llevamos más de un año con esta crisis de refugiados sin que se hayan puesto las medidas adecuadas por parte de toda la Unión Europea. La Comisión Europea sacó adelante la agenda para las migraciones con todo lo que tenía a nivel de compromisos en salvamento, en rescate, en redistribución de refugiados, en reasentamiento de refugiados para poder, bueno, pues darles una oportunidad de vida aquí, pero no se han cumplido muchas de esas propuestas de la Comisión. Ahora esta es una más, después de lo que hemos visto de cierre de fronteras, de poner más muros, de cambiar políticas de manera unilateral, de confiscaciones de bienes. Esto es una situación de caos, pero no ahora mismo, sino que llevamos en esa situación de caos y de fracaso de dar una respuesta a esta crisis, que es verdad que es la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial a la que se enfrenta Europa, pero que es la punta del iceberg de lo que hay al otro lado de las fronteras, del patio trasero de Europa, porque son 60 millones de personas las que están en situación de desplazamiento por conflictos armados y nadie puede eludir que tiene que tomar parte en apoyar los esfuerzos que están haciendo los países que están acogiendo a la mayoría de los refugiados.
A Turquia hi ha, des de fa anys, més de 2 milions de refugiats provenents del conflicte sirià i d'altres, però la comunitat internacional no té garanties que Turquia dispensi un tracte digne a aquestes persones. Ben al contrari, se sap que hi ha deportacions massives i sense ni tan sols permetre'ls la sol·licitud d'asil.
Un acord que també ha estat objecte d'anàlisi pels experts en construcció de pau. Els punts clau. En els darrers anys, Turquia ha fet preocupants passes enrere pel que fa a drets ciutadans i a drets civils de la seva pròpia població. La repressió també sistemàtica del poble kurd i el paper ambigu que juga en la guerra de Síria, oficialment al costat dels aliats, però permissiu i amb sospites constants de complicitat amb el Daesh. Hem intentat resumir-ho tot plegat amb la investigadora de l'Escola de Cultura de Pau, Anna Villelles.
El pacte Unió Europea a Turquia des del punt de vista de l'acollida.
És un pacte que genera molta preocupació. Les persones desplaçades, les persones sol·licitants d'asil, jo crec que són més aviat enteses com una mercaderia més que com persones subjectes de dret, no? I com garantirà la Unió Europea que es protegeixen els drets d'aquestes persones que seran en un futur retornades a Turquia. De fet, Amnistia Internacional alertava molt recentment d'un cas de 30 persones d'origen afganès que han sigut retornades de manera irregular pels moviments de pau, per la gent que ens dediquem també a la recerca en matèria de pau i conflictes, ens genera moltíssima preocupació.
Turquia es vol legitimar internacionalment.
Ahí yo creo que hi ha una qüestió que Turquia està una mica intentant reposicionar-se com un actor aliat en el context doncs, regional i internacional en relació al conflicte en Síria. Se l'ha acusada o se l'ha criticat per un laissez-faire, un ha deixat fer no, en les seves fronteres, com el no haver adoptat una posició amb més control de fronteres, per exemple, podria haver facilitat l'enfortiment d'actors com l'Estat Islàmic. Això a la pràctica significarà que veurem algun canvi de política de Turquia en relació a Síria? A priori no ho crec.
La qüestió kurda i la guerra amb Síria.
Que a Turquia veiem un greu deteriorament de la situació de drets humans, llibertat d'expressió, associació, etc. També un ús de la força bastant desproporcionat al carrer, però a més veiem també com la qüestió més específica kurda, hem vist com durant 2015 ha passat d'un procés de pau fràgil, molt fràgil, això s'ha de dir, de converses actives, doncs a una guerra oberta. Aparentment sí que per part del moviment kurd sí que hi havia una disposició oberta al diàleg, a fer un procés negociat. Per la part del govern doncs, hem vist com es posava més aviat l'accent en l'exigència d'un desarmament immediat. Això és una qüestió legítima, però que normalment arriba al final de qualsevol procés de pau. Doncs el que veiem és una política i un nou pla d'acció del govern en el que es descarta totalment el diàleg, no només amb el grup armat, sinó també amb el que són els actors no armats. Que la tensió i la violència l'estan escalant ara les dues parts, no? Els atemptats que ha portat a terme doncs, aquest altre grup armat, TAC, encara genera molta preocupació, no? Perquè, tot i que en el discurs el moviment kurd continua dient que estan totalment oberts al diàleg, el fet és que s'estan fent servir doncs, grups que el que fan és augmentar encara més la tensió.
L'adhesió de Turquia a la Unió Europea.
la qüestió kurda sempre ha estat d'una manera més o menys explícita als posicionaments de la Unió Europea, tot i que no sempre amb la mateixa contundència o d'una manera explícita. Jo crec que aquest és un tema crònic que mai veurem a Turquia, a la Unió Europea, però per diferents raons, inclús raons també que tenen a veure, no, amb el racisme de fons dins d'alguns dels països membres cap a un país de majoria musulmana. Però a banda hi ha un tema també, òbviament, d'absolut dèficit de drets humans a dins de Turquia. Hauria d'explorar la Unió Europea, doncs, com implicar-se, doncs, d'una manera més intel·ligent i més activa des del suport a població civil a Turquia que està impulsant aquesta qüestió, com a també tractar de mobilitzar altres actors internacionals que tenen més influència que la Unió Europea. Ya habib, salam alayka,
salawatullah alayka. Solidaris. No fem diferències.
Hola, sóc l'Alba Conesa de la Fundació Solidaritat a la Universitat de Barcelona i voldria convidar-vos a participar a l'11a edició del Premi de Recerca per la Pau que convoquem des de la universitat. El premi és per treballs de recerca de batxillerat amb dos requisits: que hagin estat fets per estudiants matriculats als instituts de Catalunya durant aquest curs i que tractin temes relacionats amb la cultura de pau. El premi és un xec de 500 euros per l'estudiant i un altre del mateix valor per l'institut, i els treballs es poden presentar fins al proper 15 d'abril a la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. Podeu consultar les dades del premi a solidaritat.ub.edu/premi-pau. I want us, I want you, I
want me, I want peace. A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.
Més conseqüències a Europa de la guerra a l'Orient Mitjà i el flux de persones que n'han hagut de marxar forçades. Una de les més evidents, la por i l'augment de la xenofòbia. I les ONG i les plataformes ciutadanes fan pinya per neutralitzar-les.
El cap de setmana passat, més de 15.000 persones van omplir els carrers de Barcelona a favor dels drets humans, des de l'estació de França i fins a la platja. I altres tantes persones ho van fer també en una trentena de ciutats europees.
Convocaven aquí, a Catalunya, la plataforma conjunta d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme amb el suport de Stop Mare Mortum i altres entitats del país.
De fet, aquesta mateixa setmana, Sos Racisme ha presentat les conclusions principals de l'informe L'estat del racisme a Catalunya i alerten que 4 de cada 10 persones que han patit discriminació racista finalment decideixen no denunciar, fet que provoca la invisibilització del racisme i la xenofòbia.
I destaquen el paper discriminador de les administracions, ja sigui, això diuen ells, en polítiques racistes o simplement no actuant de forma contundent per frenar algunes pràctiques irregulars, com ara identificacions, perfils ètnics o abusos dels cossos de seguretat.
És aquest paper discriminador el que provoca la por i la desconfiança que mou a la majoria d'aquestes persones a no denunciar.
Però davant del racisme i de la inoperància de les institucions d'alguns estats, la ciutadania es mobilitza. L'estat espanyol ja hem vist que no seria un bon exemple de polítiques pro-asil. De fet, Barcelona, aquesta setmana, ha inaugurat, ha obert, la Casa Bloc, un edifici que pot acollir des d'ara mateix a 90 persones desplaçades. Havien de venir des d'Atenes després de l'aliança municipal que van signar els seus alcaldes ara fa unes setmanes i per descongestionar Grècia. Però el president espanyol, Mariano Rajoy, ja ha dit que de moment ni parlar-ne. Així que avui permeteu-nos que busquem un exemple de com les coses es poden fer diferent. L'hem trobat a Alemanya. ProAsyl és una organització independent de defensa del dret d'asil amb més de 30 anys d'experiència que no ha parat de fer campanya a nivell alemany, però també europeu. Ich bin verloren in
deiner Mitte. Frank Kopp és portaveu de ProAsyl i ell ressalta la importància que la societat civil europea creï una coalició de benvinguda als refugiats, tot i que part de l'opinió pública continua polaritzada.
Alemanya, disposats però polaritzats.
Alemanya és el primer país en nombre d'acollida de refugiats. Les xifres no acaben de ser clares, però al voltant de 600-800.000 peticions d'asil, i molts altres s'han anat a Suècia i altres llocs. El 10% de la població alemanya està implicada d'alguna o altra manera amb l'acollida de refugiats. D'altra banda, comencem a veure partits d'ultradreta als nostres parlaments. La societat està polaritzada, però el pilar principal d'Alemanya, i diria que de tota Europa, la societat civil està funcionant. Encara que els governs s'han tornat massa buròcrates amb l'arribada dels refugiats.
A nivell local, la gent es mou.
A nivell local, la societat funciona. La gent s'ofereix per fer classes d'alemany, els metges jubilats s'han posat a disposició dels centres d'acollida, els mestres s'han ofert a treballar més hores, ens fan falta mestres, ens calen més allotjaments, però hi ha la clara convicció que entre tots ho podem fer, que ens en sortirem. Benvinguts, nous veïns. Tothom remarca la importància de proporcionar a aquesta gent un entorn decent i digne, perquè la majoria es quedaran aquí a Alemanya molt de temps, potser per sempre, i per tant cal crear un entorn d'integració i participació des del primer dia. D'altra banda, en el dia a dia és veritat que hi ha atacs racistes, és si fa no fa el reflexe de la resta d'Europa.
Alemanya davant l'acord Unió Europea-Turquia.
L'opinió pública és totalment reticent, és crítica amb l'acord, perquè és una vergonya. És com contractar serveis externs que s'encarreguin dels refugiats, ni més ni menys que a Turquia. Ara, ProAsil, en col·laboració amb altres, hem enviat un equip d'advocats als nous centres de detenció de Lesbos i Quios per donar suport als sirians, als afganesos i altres refugiats.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.
El dia dels atemptats a Brussel·les, el mateix dimarts, la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya va fer arribar un comunicat a tots els mitjans en el que condemna enèrgicament la brutalitat dels atemptats i per solidaritzar-se amb les víctimes. D'entrada, un 10 per ells, per la immediatesa en pronunciar-se i pel missatge de pau i de cooperació que transmeten. Llavors, consultes les xarxes i les veus plenes de missatges de musulmans de casa nostra amb etiquetes de l'estil "no amb el meu nom", "l'islam no és això", gent que té la necessitat de justificar-se com aquell qui demana disculpes. I al final et preguntes, i això per què? Si estem d'acord que terrorisme i islam no són el mateix, si estem d'acord que la majoria de musulmans s'estableixen a Europa buscant un futur millor, buscant potser uns drets humans que els seus països no tenen, o dit d'una altra manera, si hi ha joves de tercera generació que han nascut aquí i que per tant són catalans, si aquesta màxima fos certa, si ens la creguéssim de veritat els europeus no musulmans, missatges així potser no farien falta. I si ho diuen, senyal que els musulmans a Catalunya encara no se senten part de la societat. Els pròxims minuts parlarem de com enfortir precisament aquesta societat, la nostra, amb tots els seus integrants, tots. Avui ens acompanyen els solidaris, el professor de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat de Barcelona, Xavier Torrents. Professor Torrents, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I al telèfon, la Sheima El-Jebari, que és membre de les Joventuts Multiculturals Musulmanes. I està molt bé, perquè aquests mesos parlem molt i molt dels joves musulmans, però ells els sentim massa poc. Així que, Sheima, bona tarda.
Tarda.
Avui no et tallis, eh? El teu entorn té aquesta necessitat de justificar-se, Sheima?
Bueno, primer de tot m'agradaria donar les gràcies pel fet de que compteu amb mi, no?, en aquest espai.
Només faltaria.
I depèn. Tinc en les xarxes contactes que creuen que han de justificar perquè no es senten part d'aquesta societat, per tant han de justificar que això no és part de l'islam. Mhm. Però, d'altra banda, tinc companys, tinc la majoria d'amics meus, que pensen que això no s'ha de justificar perquè si sentim que això no forma part de l'islam, nosaltres no hem de fer una crida als mitjans, no hem de fer una crida perquè la gent entengui que això no té res a veure amb l'islam, sinó que justificar que l'islam, que no tots els musulmans són terroristes és d'alguna manera acceptar que, que una part sí que ho són.
I per tant donar ales a aquell qui pensa que en sou còmplices,
no? Exacte.
Sheima, d'alguna manera, després dels atemptats, imagino que la catarsi col·lectiva és la que és, però d'alguna manera us sentiu estigmatitzats en el país que viviu?
No cal que passi un atemptat d'aquesta manera com per sentir-nos etiquetats, no?, o estigmatitzats. A diari, jo per dur el vel, soc etiquetada.
Sí?
Exacte.
Encara ara, eh?
Sí, sí, sí.
I ni que sigui pel fet que t'ho demanen, que t'ho pregunten, i potser algú amb tot el respecte del món, però tu només per això ja et sents qüestionada.
Sí, i em molesta, no?, perquè d'alguna manera se m'està atribuint una responsabilitat que no accepto, o sigui, no... Ni se'm qüestiona si vull parlar del tema, sinó directament se'm dona la responsabilitat d'haver de justificar-me, no? Llavors...
I una altra cosa, tu creus que els no musulmans entenem la diferència que hi ha entre terrorisme jihadista i islam, o que encara ho barregem?
Depèn. N'hi ha, o amb els que m'he topat, no sé si és perquè sóc estudiant de treball social i en la facultat de la UB a Mundet estem més conscienciats, no, del que és una cosa i del que és una altra.
Ja pot ser.
Però no m'he trobat amb gent que em digui que tu ets musulmana i ets terrorista, però sí que n'hi han i desgraciadament són molt, o sigui, és una bona part de la societat que encara no diferencia.
Professor, quin valor li hem de donar al missatge de la Sheima?
A veure, jo crec que hem de donar diversos valors. Primer, el que importa de la Sheima és el que diu. No s'hi porta un mocador al cap, sinó el seu cervell. I com ara ens estem adonant tots plegats, és una dona molt intel·ligent que justament és la part més representativa de la comunitat musulmana, que és la gent jove que està creant progressivament a casa nostra el que en podríem dir un islam català, sigui cultural o religiós, no? Perquè hem de pensar, doncs, que hi ha la comunitat musulmana, hi ha una part que és culturalment musulmana i una altra que és religiosament musulmana, no?
Parlem molt sovint, Sheima, això ho comento amb tu, dels problemes de convivència que sorgeixen dels barris perifèrics francesos de les banlieues. Ara també hem descobert aquest famós Molenbeek belga, i ens posem les mans al cap perquè ens adonem de sobte que els terroristes són joves nascuts a Europa. I n'acusem d'això la mala gestió de la inclusió social. A Catalunya, segons tu, o segons la vostra xarxa de gent, quina és la situació dels joves musulmans? Es pot aïllar el factor religiós de la situació real i particular i social de cadascú, de cada individu?
Bueno, el que passa a França no és del tot semblant al que passa aquí. El que passa és que allà, en nom de la laïcitat, s'estan cometent barbaritats. Llavors, sí que és cert que aquí, els barris perifèrics, no, on es centra el col·lectiu musulmà o àrab o el que sigui, doncs és cert que després, a l'hora de sortir d'aquell barri, sí que se'ls qüestiona la seva identitat.
Digues.
Doncs el que penso és que podem crear una Catalunya on tots tinguem lloc sense haver de qüestionar la identitat de cadascú, perquè la identitat és personal i penso que és el més íntim per la persona, és el més personal. Llavors, si volem, en les nostres mans, en els nostres representants, en el govern, està de com volem, quin tipus de Catalunya volem. En el que tots tinguin el mateix valor o el que hàgim de renunciar a la nostra identitat per formar part d'aquesta societat.
I això ho dius tu, que ets nascuda a Catalunya, eh?
Exacte.
Professor, endavant.
Sí, jo, si em permets, Adrià, la Sheima ha dit una cosa molt important que no hauria de passar desapercebuda, i és el següent. Ella ha dit que no és útil el laïcisme monocultural de l'estat francès, perquè és un model assimilacionista que el que fa, diguem-ne, és sí que inclou la persona, però rebutja la personalitat.
Assimilar, tal qual.
I diguem aquesta paraula.
Sí, sí, sí.
Ara, tampoc és útil, perquè el plantejament que es fa a vegades a l'estat espanyol és entre laïcisme monocultural i confessionalisme oficial, no? Però hi ha una tercera via, un tercer tercer camí, que amb això coincidim amb la Xeima i jo, que és el que podríem anomenar una laïcitat multicultural. Què és la laïcitat multicultural? És fer que l'espai públic sigui plural, que s'hi puguin expressar tots, les persones, diguem-ne, agnòstiques, atees, però també les persones creients, però tant de la majoria cultural o religiosa com de les minories culturals i religioses.
I en tot tipus d'expressions.
Un espai semblant al Quebec i al Canadà, diguem-ne, o alguns estats dels Estats Units.
Quin és l'exemple, precisament, d'aquests dos països, del Quebec i el Canadà? Perquè allà són països que sempre pensem que estan formats, són com un mosaic de gent que ha vingut de molts llocs del món, que en un moment donat s'hi han anat establint, han pogut anar fent el seu American Way of Life amb totes les coses bones i tots els inconvenients que això pugui tenir, però que vaja, que viuen en comunitats molt integrades i no sembla que d'allà ens surtin o ens arribin aquests conflictes de convivència com els que sí que detectem a França, a Bèlgica i potser també a alguns barris de Catalunya.
Efectivament, i bueno, jo això ho poso sobre la taula, a veure, que també voldria saber què en pensa la Gemma.
Sí,
jo això li dic, dic les tres M's, i de fet coincideix amb el nom de en part amb el nom de l'entitat de la Gemma. Les tres M's són multicultural, majoria i musulmans. Ara m'explico què vol dir això. És a dir, multicultural. Vivim en un país que ja és multicultural per si. Catalunya ho és. És una nació, la nació catalana és una nació multicultural. Les institucions cada cop s'acomoden més amb això. El que hem de fer, al igual que ha fet Canadà, i porta més dècades, des de 1971 que ho va començar a fer, es tracta de fer això que són valors intangibles, solidaritat, conviure, cohesió social i pau, convertir-ho en valors tangibles. Com? Vaig a la segona M, la de la majoria. La majoria cultural i social a Catalunya és una majoria que té principalment, i això ho diuen els estudis sociològics, tres prejudicis. Primer, el prejudici contra el poble gitano, l'antigitanisme és encara avui en dia el prejudici més arrelat. Segon, és el prejudici del racisme antiàrab i la islamofòbia, és a dir, contra les persones musulmanes. I el tercer és la judeofòbia, o prejudici contra els jueus.
Ho hem fet fatal als mitjans de comunicació, llavors.
A veure, jo no culparia especificant els mitjans de comunicació.
No, jo sí, perquè és el que representem en aquests moments.
No, jo diria que tota la societat, fixem-nos en un petit detall, són els tres prejudicis de l'edat mitjana que encara perduren al segle XXI.
Vinga, va, Xavier, ara encara ho poses pitjor.
Bueno, i la tercera M, que seria, que en aquest cas dic M de musulmans, però a vegades dic la M de minories culturals, però bueno, ara com estem parlant de la comunitat musulmana, dic la M de musulmans. En aquest cas, els prejudicis dins de la comunitat musulmana són diferents dels que té la majoria cultural a Catalunya. Perquè la comunitat musulmana, els nets o els fills, no, possiblement la Xema, no. Però els pares o els avis, els que van venir, diguem-ne, immigrats del Marroc o d'altres països àrabs i musulmans o de Pakistan, tenen com a tres prejudicis diferents dels que hi ha a la majoria de la societat catalana. En aquest cas són, en primer lloc, la judeofòbia, és el prejudici antijueu, segon, l'antiamericanisme, i tercer, l'antioccidentalisme, que justament són els tres prejudicis que són el substrat que fomenten aquesta connexió extremadament perillosa i arriscada que porta cap a l'islamisme jihadista. Per això cal que la majoria cultural treballi els seus tres prejudicis, gitanofòbia, islamofòbia i judofòbia, però també la minoria cultural, en aquest cas la comunitat musulmana, treballa els seus tres principals.
Eliminar-los tots sis, en aquest cas, per intentar aproximar visions. Xaima, els comparteixes? Comparteixes aquesta teoria del professor?
Totalment, sobretot quan ha dit el terme d'occidentalofòbia, l'utilitzo molt, bueno, l'últim curs que vaig donar des de l'associació el vam treballar molt, perquè, clar, quan cridem, sobretot, a les dones musulmanes, ens hem d'integrar d'alguna manera, que abans em comentaves, no, que si podem dir, si podem utilitzar aquest concepte, jo entenc la integració com una part rica, no, del fet de si partim de la base de l'islam, de la base del coneixement, de la búsqueda del coneixement, de la recerca de diferents bases, no, en les que et pots basar,
sí,
no té res de dolent ser occidental.
Si tot suma, no hi ha res a dir, està clar.
Exacte. Llavors, cridem a les noies, formem part d'aquesta societat, ens criden, sense que ens cridin, hem de crear un camí cap a una societat millor on tots tinguem algú a dir. Llavors, em trobo en què la majoria diuen, és que jo no vull ser Occident. jo no vull ser Occident. Els entenc en una part, per què? Perquè si veiem que hi ha, trobem rebuig per les dues parts. En la comunitat musulmana que et diu no, jo aquells, jo no, no em vull assemblar als altres, sinó que vull ser jo, i després en els propis occidentals que diuen vosaltres tampoc us volem. Llavors l'occidentalofòbia d'alguna manera es pot donar en els dos, les dues bandes, no?
Sí.
Jo no, a mi no m'agrada fer marcar una diferència, perquè la diferència, sí, si tal, el vel, per exemple, sí que és visualment diferent,
és un
diferent
xoc,
a la resta,
sí,
però
sí.
La diferència no ha de ser un obstacle, sinó que ha de ser el camí per marcar una convivència millor, no?
I que bonic seria que fos una curiositat, perquè precisament com que és la diferència, a ulls d'un altre que no ho ha vist de prop, doncs seria una forma d'aproximació, i en realitat és ben al revés, no? Shaima, no tenim gaire més temps, però et voldria fer un parell de preguntes a les que també voldria que el professor hi posés cullerada. Què trobeu a faltar? Vinga, va, parlem dels joves. Què trobeu a faltar a les polítiques socials del país? Si aquestes polítiques haurien de ser específiques per a les vostres comunitats, o hauríem d'estar parlant de polítiques, doncs, comunes per tothom, d'educació, de cultura, de religió, etcètera, etcètera?
Vale, doncs, podem entendre que les polítiques socials han de ser per tots els ciutadans de la mateixa manera, incloent a totes les minories culturals, a totes les confessions, a tot allò diferent, no? Allò que ens sembla diferent. Però alhora, per exemple, quan parlem de dones musulmanes, considero que és superimportant incloure unes polítiques socials específiques, no? Perquè a vegades pot ser que dins de les mateixes polítiques socials com a ciutadans es tinguin en compte com molt, o sigui, que siguin molt paternalistes. Llavors, ens hem d'apropar a les dones, hem de saber què és el que els manca, en què podem ajudar, en què no, què és el que convé, què és el que no, per fer, d'alguna manera, unes polítiques socials eficients.
I pel que fa als joves, en general, homes i dones, per l'accés al mercat laboral, per l'accés a poder plantejar-se un futur d'igualtat?
Crec que unes polítiques socials que tinguin en compte la multiculturalitat horitzontal, on tots tinguin el mateix valor, seria genial. Seria genial, sí.
Està clar, i permet-me que et faci una última pregunta. No podem obviar ni desvincular els atemptats terroristes d'aquesta setmana a Europa, dels darrers mesos, de fet, del context de guerra a l'Orient Mitjà, en el que la Unió Europea està intervenint a través de l'OTAN. Combatre el Daesh requereix no només diplomàcia, sinó que segurament també una fermesa d'arguments, una contundència. Però clar, en aquesta política expansionista global del Daesh estem exposats a rebre les conseqüències a casa, ja ho hem vist, com ha passat aquests dies, com ha passat a Bèlgica i a París. De quina manera podem incorporar, o voleu que se us incorpori a la societat civil, totes aquestes comunitats per reclamar a les autoritats la pacificació real de Síria?
Bàsicament, una crida, no? Si realment cridem a tots els ciutadans a combatre aquest fenomen, és tenint en compte la personalitat, no?, de la persona, o sigui, com el que deia el professor, no? O sigui, d'alguna manera, si realment ens criden és perquè som importants com a ciutadans, no com a musulmans, sinó com a ciutadans, i a més, de separar el que deies abans, no?, de l'islam i la
barbària.
La barbària. Llavors, jo crec que la base o el fonamental és saber en què estem fallant els europeus, què es necessita per combatre aquest fenomen, i no pas el fet de ser musulmans que ens cridin per parlar del que és l'islam i el que és islam i el que no és islam.
Professor, 30 segons, una conclusió.
Sí, a veure, del que ha passat aquesta setmana als atemptats de Brussel·les, la culpa no és ni d'Occident ni de l'islam. La culpa única i exclusiva i és intrínseca és de l'islamisme jihadista, que és, diguem-ne, una ideologia política que s'inspira, diguem-ne, en la religió musulmana, però que és una visió fanàtica, radical i violenta, i que no té a veure amb la immensa majoria de persones musulmanes. Hi ha tres models que no ens serveixen en polítiques públiques: no serveix el model d'expulsió, no serveix el model de segregació, però tampoc el model d'assimilació. El que ens serveix és un model que es va inventar el 1971 a Canadà i que s'anomena gestió multicultural. Cal fer treball social multicultural, salut multicultural, educació multicultural i, en definitiva, un programa com Solidaris, que és molt multicultural.
Moltes gràcies. Shaima, ha sigut ja la festa del xai o no encara?
al setembre.
Oh, aquest any és tard, que ens convidaràs.
Sí, clar, clar.
Shaima El-Jabari, membre de les Joventuts Multiculturals Musulmanes, i el professor Xavier Torrents, de Ciències Polítiques. Moltes gràcies a tots dos.
Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Solidaris, idees que transformen.
Bon dia, sóc el doctor Enric Contreras, director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Avui a Catalunya tenim sang per 10 dies, però sabem que durant aquesta Setmana Santa, com passa cada any, les donacions de sang disminuiran entre un 20 o un 25%, mentre que les persones que necessitaran sang no ho faran, és a dir, la sang es seguirà necessitant igual. Per això animem a tothom a donar sang durant aquests dies de festa i així ajudar-nos a mantenir les reserves de sang del país en una situació òptima. Per donar sang i saber on es pot fer, podeu consultar a la pàgina web donarsang.gencat.cat. Moltes gràcies a tots per la col·laboració.
Recte final dels solidaris, fem un canvi radical de qüestió. Ara potser trepitjarem algun ull de poll. Avui, el reportatge de la Marta Molina, dones i cannabis. Posem antecedents. A l'estat espanyol està prohibit vendre'l, però no està prohibit consumir-ne en privat. Se'n pot cultivar només si es pot demostrar que és per autoconsum. També estan autoritzades les grow shops, les botigues on comprar les llavors per poder-lo plantar. Algunes lleis i regulacions pel que fa al comerç i al consum estan descentralitzades i és per aquesta raó que a Catalunya, sobretot a Barcelona, existeixen els anomenats clubs canàbics on es pot consumir. I no em deixo l'ús terapèutic, que també està permès, sota estricta prescripció mèdica. Fa no encara un mes es va celebrar a Barcelona la fira Spannabis, que s'anuncia com la més gran del sector a tot Europa. I en aquell context, i aquí és on nosaltres vam veure l'interès, per primera vegada, un grup de dones vingudes d'arreu del món, integrants d'entitats socials, expertes en drogodependències, educadores i algunes d'elles amb càrrecs públics, han volgut cridar l'atenció sobre com afecten a les dones les lleis del comerç i el consum del cannabis arreu del món, com les afecta el narcotràfic, el masclisme associat i els estigmes als quals es veuen sotmeses. El reportatge.
Juntes plantem-nos. Aquest és el lema de la primera trobada de dones canàbiques que es va fer a Barcelona el mes de març. Durant una jornada sencera, més de 100 dones, vingudes dels Estats Units, el Canadà, Mèxic, Colòmbia, el Brasil i l'Uruguai i molts altres països, van posar sobre la taula temes relacionats amb el consum de cànnabis i com afecta concretament a les dones. Gemma Lago és una de les organitzadores d'aquesta primera trobada i coordinadora de CATFAC, la Federació d'Associacions del Cànnabis de Catalunya.
Moltes de nosaltres compartíem la necessitat de reconèixer-nos, de trobar-nos i de compartir la sensació de que el cànnabis no està aïllat de la resta de sectors de la societat i que, per tant, també està subjecte al patriarcat, a un capitalisme salvatge, a una sèrie de qüestions en les que una sèrie de dones hem decidit que no volem formar part i no volem seguir engreixant aquesta maquinària, no? I, per tant, d'alguna manera ens plantem avui, ens plantem juntes per, a partir del cànnabis, contribuir en aquesta igualtat, en contribuir a fer més visible la presència de les dones dins del món de les substàncies psicoactives, de les seves necessitats, sobretot, de la gran feina que moltes d'elles ja fan i està invisible, en fomentar la seva participació, la seva presència a les associacions, en què puguin desenvolupar-se amb absoluta normalitat com fan els homes, no?
Durant la trobada es va parlar de la doble estigmatització de la dona que consumeix cànnabis i l'aproximació moralista i prohibicionista respecte al consum de drogues.
Ja patim una estigmatització per ser consumidors i consumidores de substàncies psicoactives. Això és evident. La societat encara no entén que hi pot haver el que nosaltres anomenem un consum responsable, com hi pot haver un consum responsable de la resta de productes de consum, no? Ningú qüestiona que quan acabes la teva jornada laboral puguis anar amb un grup d'amics a beure't una cervesa. Ningú ho posa en qüestió perquè forma part de la nostra cultura. Però, en canvi, algú que no li agradi l'alcohol i decideixi vaporitzar cànnabis o decideixi consumir cànnabis sí que pateix aquesta estigmatització. És evident que hi ha un percentatge de la població que en un moment determinat de la seva vida no té una bona gestió del seu propi consum. Això no ho neguem i ens preocupa, però no pots generalitzar aquest percentatge a la resta de la població. I tampoc pots culpar d'aquest possible ús conflictiu de la substància a la substància. Això és molt hipòcrita per part de la societat, no? Hem d'analitzar el context de la persona i aquesta persona ha tingut igualtat d'oportunitats, quin accés a l'educació ha tingut, quines són les condicions laborals, quines són les condicions econòmiques. Aquest és realment el canvi que hem de propiciar i per això nosaltres tenim interès en fer d'aquest grup un espai també de pressió per no utilitzar una substància per amagar el problema real. The cannabis is internationally known for its properties.
Over 421 components. Aquesta és una de les opinions recollides en una trobada internacional que es vol constituir en una xarxa de dones antiprohibicionistes agrupades sota les sigles de REMA. A la trobada també hi eren presents Maria Estrada, de la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, amb les orelles ben obertes per sentir les demandes del sector. Una de les diagnosis conclou que, a diferència de la majoria d'homes que consumeixen, les dones tenen una doble relació amb la substància, com a consumidores i com a activistes. Tot i així, consideren que tenen poc reconeixement social de la part política activista. S'ha parlat també de la sexualització del cos de les dones dins la cultura canàbica per apel·lar a l'imaginari masculí. Temes clau de la trobada van ser la política de drogues, l'antiprohibicionisme, el cànnabis terapèutic, però també l'ús lúdic d'aquesta planta i, sobretot, d'alguns canvis que, segons elles, cal fer en matèria educativa i de mitjans de comunicació. Núria Calçada, del projecte Energy Control i de l'associació Benestar i Desenvolupament, treballen en temes de prevenció de drogues.
Un dels punts a tractar, que també els professionals, però que els mitjans de comunicació són un aspecte clau amb els quals s'han de treballar, perquè són la finestra al món per a la societat. És vital poder transmetre una visió diferent, una visió crítica, que vagi més enllà del que habitualment veiem a televisió, no? Que és la imatge del drogodependent o de la persona que ha desenvolupat problemes, ja sigui amb l'alcohol, amb el cànnabis, amb la cocaïna, amb l'heroïna, amb qualsevol droga. És aquesta població, que és minoritària, però que és part de la realitat, la que es visibilitza. I, per tant, tota la resta queda invisibilitzada. Per tant, la societat, sempre que surt algun tema de drogues, està lligat a addicció, ojo, perquè això és la visió. I aleshores és impossible avançar, és impossible treballar des d'una perspectiva més adequada i més integral si no fem aquest treball.
La trobada no ha oblidat la problemàtica de la violència relacionada amb les drogues.
Tenim la sort de poder ubicar aquesta primera trobada de dones a Barcelona i, per tant, al món occidental, i tenim la sort de poder plantejar-nos temes com la salut pública. Però no volem oblidar-nos i per això anem fent pinzellades on apareguin les dones desplaçades, les dones mortes, les dones víctimes dels conflictes als països productors. No? Al final nosaltres entenem que regular aquest tipus de substàncies és una responsabilitat de tots i de totes i és donar una sortida a un problema o a un repte que és global.
Coleta Youngers, assessora principal a WOLA, l'oficina de Washington per assumptes llatinoamericans, i també associada amb el Consorci Internacional sobre Política de Drogues, va venir a Barcelona expressament per la trobada i per parlar de la situació de la creació de mercats legals regulats de cànnabis als Estats Units i de la situació en l'àmbit internacional respecte a la sessió especial de les Nacions Unides del proper mes d'abril sobre temes de drogues. Youngers ha documentat durant dècades les violacions de drets humans que resulten de les polítiques prohibicionistes a l'Amèrica Llatina.
Por décadas ahora hemos estado documentando las violaciones de los derechos humanos que resulta de las políticas prohibicionistas más que todo en América Latina. El enfoque de mi trabajo es América Latina. Entonces, eso incluye la criminalización de los consumidores, las leyes muy duras, sin proporcionalidad, donde la gente, por delitos menores, termina años encarcelados. El tema de los cultivadores de coca, de cannabis, de amapola, que también son criminalizados, donde nosotros pensamos que deberían ser tratados como seres humanos, con apoyo económico, etc.
Youngers ens explicava un nou projecte relacionat amb dones, drogues i empresonament.
Recién comenzamos un proyecto sobre mujeres, delitos de drogas y encarcelamiento para mostrar que la razón principal por la crisis carcelaria en América Latina es las leyes duras de drogas. Y en esta investigación nos dimos cuenta que en realidad mucho más mujeres están encarceladas por delitos de drogas que hombres. Y la población femenina carcelaria en América Latina generalmente es entre 60 y 80, hasta 80% de mujeres que están encarceladas por delitos de drogas.
Coleta Youngers nos explicaba también qué son estas donas.
La gran mayoría viene de situaciones de vulnerabilidad, más que todo extrema pobreza. La gran mayoría son madres solteras y entran en el negocio para poder dar comida a sus hijos. Y enfrenta una estigmatización doble de ser acusado por delito de droga y tiene otra estigmatización por ser madre, por estar percibida como no cumpliendo el papel de género que nuestra sociedad los da. Entra en la cárcel, sus hijos se quedan en la calle y ellos salgan en una situación peor, por lo cual no pueden encontrar otro trabajo y muchos, por lo tanto, terminan otra vez en el negocio.
Hem parlat molt aquí al programa, els solidaris, de guerra contra les drogues i de com afecta a les dones la violència relacionada amb el narcotràfic. També hem parlat de la responsabilitat dels Estats Units en temes relacionats amb la guerra contra les drogues.
Mira, los Estados Unidos ha exportado su guerra a las drogas a América Latina. La razón por la cual tenemos leyes de drogas muy duros en América Latina es porque los Estados Unidos han insistido, ha utilizado su ayuda económica, su persuasión política, todo el peso que tiene este país grande, especialmente en frente a los países más pequeños de América Latina, y por toda la región han adoptado leyes duros de drogas. Están llevando a cabo la guerra en contra de las drogas dirigido por Washington.
Després d'un dia intens de feina i un cop redactades les conclusions de la trobada, la REMA, la xarxa de dones antiprohibicionistes, va obrir un espai a la fira Spanavis, una fira eminentment comercial i amb majoria de públic masculí que habitualment no té com a objectiu la sacsejada de consciències. Aquest any la va tenir gràcies a les dones canàbiques que comencen a remar cap a un canvi capitanejat per l'antiprohibicionisme, l'ús responsable i crític del cànnabis, la regulació i les noves polítiques públiques.
Educació, educació, educació. Està claríssim. Va, que ja és l'hora. Marta, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Adrià.
I amb la Marta Molina us saludem la resta de l'equip dels Solidaris, l'Esther Garriga, la Judit Sala, la Rosa Silloé i l'Adrià Bas, en nom de totes i de tots. Tornem dissabte que ve a les 3 a Catalunya Ràdio i sempre que vulgueu, al web i a les xarxes dels Solidaris. Gràcies per l'energia. Adéu-siau.